Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Actualitzar totes aquestes dades que Salut acaba doncs, de fer oficials ara fa una estona i que ara sí que volem posar-hi el context i contrastar amb la persona que en sap més o de les que en sap més, no? Clara Prats és la investigadora del grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC. Molt bon dia i benvinguda al Via Lliure en aquest nou any, aquest 2022. Bon dia.
Molt bon dia, Mireia, i bon any a tothom.
Bon any, Clara. A veure, és evident, com comencem l'any? Com estem ara mateix?
Bé, doncs jo crec que l'Arnau ha explicat molt bé. Deixa'm matisar la dada de positivitat que donava, que ha explicat molt bé aquest 25%, vol dir que un de cada quatre testos que es fan surten positius, però aquí aquesta setmana hem de recordar que s'ha incorporat un canvi de protocol on tu pots comunicar un positiu de casa, no? I pots trucar al CAP o entrar per la web i dir que t'has fet un test positiu a casa, que ha sortit positiu, i això entra al sistema. Aleshores, lo habitual és trucar si et surt un positiu, no trucar per explicar els quatre negatius que t'han sortit abans, no? Uh-huh. I això fa que segurament estigui sobreestimada aquesta positivitat, perquè al cap sí que s'apunten tant els positius com els negatius, però la gent que truca des de casa només suma positius. Aleshores, no sabem quants tests s'han fet a casa, exacte, no tenim la imatge completa. Per tant, aquesta positivitat està una mica sobreestimada ara mateix.
Això també pot passar clarament amb els contagis, no? Que potser ara molts no quedin registrats.
Sí, però, evidentment, segur que estem deixant de diagnosticar casos per aquests nivells de positivitat, que tot i que està sobreestimada sí que és molt alta. I, a més, recordem doncs, que ja no es fan, igual com va passar a la cinquena onada, no s'està fent testos als contactes, només s'hi mostren símptomes, i a més molts d'aquests se'ls fan a casa. A més ara hi ha moltíssima gent que s'ha fet testos abans dels àpats, i per tant pot ser que hi hagi petits pics de positius doncs, simplement perquè són dies de festes i la gent s'ha fet aquests testos a casa. És a dir, aquests dies les dades de contagis poden estar una mica artefactades, com si diguéssim, no? Per aquests canvis de protocol i tot plegat. Hem d'esperar uns dies a veure cap on s'estabilitza la cosa.
Avui, però, Clara, fa una setmana de Nadal, ja podem començar a notar aquest efecte Nadal amb les dades? És a dir, podem veure com ens hem comportat, com ha anat la cosa, l'Omicron, els dinars familiars, etc.
Sí, de fet, el que semblaria és que la R comença a baixar una mica. Què vol dir que la R comença a baixar una mica? Vol dir que a poc aquesta pujada tan ràpida que estem fent aquesta sisena onada amb Omicron, a poc aquesta pujada es començaria a frenar, no? Això és una bona notícia, perquè abans de fer el cim, no?, abans d'arribar al pic de la onada, necessitem primer doncs, que la pujada fluixi fins que es transforma en plana i després començar la baixada. I les dades d'aquests últims dies, de fet, i segurament doncs, complint-se una setmana de les mesures, 10 dies ja portem de mesures, uns dies també que hi ha hagut moltíssimes famílies confinades i que han deixat de fer dinars de Nadal doncs precisament perquè estaven confinats a casa per contactes amb positius. També segurament ha ajudat doncs, aquest bon temps que ens ha permès potser traslladar alguns àpats a l'exterior, potser mantenir les finestres més obertes. Doncs, tot això fa que sembli que comença a frenar aquest camí, no? que el pic podria estar molt més a la vora del que ens imaginàvem. Però com comentàvem fa dos minuts, estem a l'expectativa de que no ens hagi afectat molt tots aquests canvis de protocol, del testatge, d'incloure els testos de domicili, de deixar de testejar contactes, tot aquest, no? Els festius també, com el d'ahir, doncs que tot això no ens hagi afectat. Però en tot cas, podríem començar a veure una tendència positiva.
Perquè el pic, quan el podríem tenir, el pic d'aquesta sisena onada? És a dir, setmana que ve, l'altra, o encara és potser massa aviat per pensar això?
Si realment no hi ha molt artefacte en les dades, per tot el que hem comentat, és a dir, si les dades que estem veient reflecteixen realment el que està passant, aleshores el pic podria ser la primera setmana de gener, és a dir, aquesta setmana ja que entrem ara. Però això només seria cert si no hi hagués cap artefacte gran degut a això que comentàvem ara. Si no fos així, aleshores se'ns mouria més cap a la segona setmana de gener, però podria ser que el tinguéssim aquesta primera setmana de gener.
Per tant, si tenim el pic més o menys els propers dies, això vol dir que aniríem baixant entre les properes setmanes de gener i febrer, per tant, tota la onada haurà durat més o menys què? Uns 4 mesos? És que és immensa, és molt, molt gran i llarga, no?
Sí, és molt llarga, però clar, aquí hem de pensar que hem tingut com dues onades simultàniament, la de Delta, que la de Delta segurament vagi de baixada ja, no, ara no ho tinc recent, i la d'Omicron, no? Ha sigut com una onada sobre una onada. Per tant, és una gran onada que a dins en té dues, com si diguéssim. Va començar sent una onada de Delta i acabarà sent una onada d'Omicron.
Per tant, aquest pic podríem dir que és pic d'Omicron?
Sí, aquest pic ja seria d'Omicron. Probablement el pic de Delta ja l'haguem passat.
Mm-hmm. Per tant, les xifres de contagis, que és una xifra que també ens esparvera una mica i que ens fa obrir els ulls com taronges a tots, perquè, clar, cada dia estem parlant de dades noves i que mai no havíem escoltat, no? 20, 22, 25.000 contagis per dia. Podem arribar als 30.000 o més amunt?
Doncs dependrà una mica de si es confirma aquesta frenada o no. Si aquesta frenada és certa, probablement no arribem a aquests 30.000, no? Si és una mica un artefacte del testeig, és a dir, no és una frenada de contagi, sinó una frenada de diagnòstics, aleshores sí que quan tornem a agafar el ritme de diagnòstics podria ser que ens enfilessin fins als 30.000, perdona.
I aquest ritme, quan el podríem obtenir, aquest ritme de diagnòstics que dius, això, comprovar a veure si s'està calculant tot bé o no, després de festa, realment?
Sí, és veure una mica la tendència aquesta setmana. És a dir, el problema sobretot és quan tens un canvi, no? Aleshores, quan hi ha un canvi de protocol de testeig la setmana, fa 15 dies i aquesta setmana que sortim ara, quan compares les dues setmanes sempre tens una mica la sensació de que pot haver-hi un artefacte, no? La setmana que ve, aquesta que comencem demà, aquest protocol de testeig o la forma que tenim de diagnosticar ja serà bastant semblant a com hem diagnosticat aquesta setmana, no? Aleshores, aquí sí que podrem començar a comparar amb més fiabilitat les dues setmanes i veure si hi ha una tendència a l'alça encara, si ja estem en valors més o menys constants o si entrem en una baixada, no? Jo crec que comparar aquesta setmana passada amb la que ve ja ens donarà bastantes pistes de si aquesta frenada és real o no.
Per tant, encara ara no podem saber si les mesures que s'han aplicat acaben funcionant o no. Tu ho deies, ho citaves, no?, que segurament també han influït, però saber que realment han servit per frenar la cosa, ens hem d'esperar una mica més.
Sí, sempre ens hem d'esperar i sempre hi ha diversos factors que intervenen, no? Però és el que diem també moltes vegades. Si 10 dies després de les mesures, no?, que seria ara, seguíssim en lloc de semblar que frenem, estiguéssim accelerant encara, no?, i anant cada cop més ràpid, aquí podríem dir segur que no han funcionat, no? El fet de que sembli que es veu una frenada, aquí ja podem dir potser sí que han funcionat, no? Aleshores, veient una mica com van els propers dies, podrem afirmar amb més o menys certesa doncs, que aquestes mesures han estat importants o no per frenar el ritme de contagis.
Us fa por el fet de que hi hagin cavalcades de Reis, que encara ens quedi, diguéssim, un moment més crític d'aquestes festes, no? Perquè sempre és allò, hi ha les tres potes, hi ha Nadal, Sant Esteve, hi ha després el Cap d'Any i després els Reis. El Cap d'Any sembla que l'hem sortejat, no? O almenys que no hi ha hagut, a priori, doncs moltes concentracions de gent. Però el Reis és una altra cosa. No sé si us preocupa el fet de que doncs, pugui haver-hi concentracions de gent, tot i que hi hagin totes aquestes mesures seguretat, etc., que impulsen des de Salut.
De fet, clar, les dades de Cap d'Any no les tenim encara, no? Les veurem, els contagis que hi ha hagut durant la revetlla de Cap d'Any, els veurem al llarg de la setmana que ve, que seran quan es diagnosticaran, no? A nivell de risc, en principi, en termes generals, el Cap d'Any s'acostuma a fer interiors i la cavalcada de Reis es fa en exteriors. Per tant, aquí tenim un punt que marca la diferència, no? Ja sabem que les trobades en interiors, a més, probablement, doncs, per l'hora a la que se celebra Cap d'Any, probablement fossin amb les finestres tancades, no? Esperem que no se superessin, no?, aquestes trobades de 10 persones, que era el que demanava la normativa, però tot i així és un entorn de més risc que no pas un entorn a l'aire lliure. Per tant, a mi, així a priori, estic més a l'expectativa de què va passar per Cap d'Any que no pas del que passarà per Reis.
del sí. que passarà per Reis. Per tant, en aquesta línia també entenc que clar, està per veure si caldran o no més restriccions i aquí ho enllaço també amb el que és imminent de cara a la setmana que ve, que és el retorn dels nens a l'escola. És a dir, creus que això pot afectar d'alguna manera o altra o quina és la teva perspectiva amb el retorn a les aules dels nens?
Bé, jo crec que va bastant lligat amb el que comentàvem, no? A veure aquesta setmana si ens confirma la frenada o si ens diu que realment ens hem esbiaixat o bé cap d'any ens complica la situació, no? Ho veurem aquesta setmana. Aleshores, en funció dels contagis d'aquesta setmana, jo crec que és quan s'ha de replantejar què passa a partir de la setmana següent, no? Si es mantenen les mesures que hi ha o si s'estenen les mesures doncs per fer-les més restrictives. Així, a priori, ara mateix, a dia d'avui, amb les dades d'avui, no semblaria necessari, però aquí no podem posar-hi mai la mà al foc, no? I hem d'esperar aquests 3, 4, 5 dies per veure si aquesta frenada es confirma o no i a partir d'aquí decidir. En tot cas, el possible retard que s'ha comentat de retorn a les escoles, això per part de l'OMS o de l'ECDC, no? Que és l'Agència Europea de Control de Malalties Infeccioses, es demana que sigui l'última mesura a prendre, no? I per tant, hauria d'anar precedida, doncs, per altres mesures més restrictives, doncs, potser de limitació d'horaris, d'aforaments o tancaments d'interior. Això és el que recomana per part de l'OMS i de l'ECDC.
Pel que fa a la pressió hospitalària, les dades són més bones del que calculàveu?
Si vam entrar a desembre anant, dèiem, per la banda alta de les prediccions, és a dir, cada dia teníem, no?, sempre fem les prediccions en un cert rang, no?, les UCIs o les hospitalitzacions poden anar entre aquest i aquest número. I al desembre, sistemàticament, anàvem per la banda alta, no? I ara ja fa uns dies que anem per la banda baixa. Encara segueixen augmentant, però creiem que estem veient d'una banda l'efecte de les terceres dosis, que s'han accelerat molt aquestes setmanes, i per altra banda el que estem veient ja també és la menor gravetat d'Òmicron respecte a Delta, no? Aleshores, ara aquí ens queda un punt clau, que és acabar de quantificar com de menys greu és Òmicron respecte a Delta, no? Perquè si realment la caiguda de la gravetat és del 70-80%, com apunten alguns estudis, doncs la corba de les UCIs no arribaria a superar el llindar dels 600 llits ocupats, no? Una mica el llindar que tenim aquí a Catalunya.
El límit, sí.
Exacte. No obstant, si aquesta caiguda de gravetat doncs estigués més al llindar del 50%, 40%, que apunten altres estudis, aleshores sí que probablement doncs superaríem aquest llindar dels 600, no? Per tant, estem molt a l'expectativa de quin és, finalment, aquesta caiguda de gravetat, donat el context català de vacunació, d'immunitat natural, no? I la menor gravetat intrínseca de la variant, no?
Acabo per part meva, Clara. La reducció de les quarantenes de 10 a 7 dies, creus que pot afectar en negatiu, potser, pel que fa doncs les dades i l'evolució de tot plegat, o no? O creus que això doncs no és un problema?
La qüestió és, sobretot, com de negatiu t'afecta. És a dir, és, el risc zero de no contagiar els dies 8, 9 i 10 no hi és, no? Hi ha un cert risc que algunes persones encara siguin contagioses i que retornin una mica a la vida laboral o a la vida social sent encara lleugerament contagioses. La qüestió és si això t'augmenta a nivell global les xifres o si aporta alguns contagis com residuals, per entendre'ns, no? Aleshores, en aquest sentit, i ara l'Esther ja ho comentava molt bé, que el fet de poder tastar una persona que retorna a la seva vida laboral, doncs això t'aporta un plus de seguretat, no? De dir, mira, és que només retornen aquelles persones que realment no són contagioses. Per tant, l'ideal seria tendir cap aquí. El que passa que, doncs, tots sabem, no?, les limitacions que tenim per fer aquests testos, doncs, a nivell econòmic, són testos que són cars, no sempre estan disponibles, i per tant, això ara mateix a dia d'avui no es pot fer de forma generalitzada. Per tant, aquí al final ha entrat un balanç entre el risc epidemiològic, que entenc que s'ha considerat que és baix, és a dir, que algun contagi s'escaparà, però no seran contagis massius, i el que seria doncs, les conseqüències socioeconòmiques, no?, de mantenir la quarantena a 10 dies en lloc de 7, no?, a nivell de baixes laborals, a nivell doncs, fins i tot emocional, no?, a nivell pedagògic també pels nens, a tots els nivells, diguéssim, extraepidemiològics.
Ara mateix passa un minut de 11:45 del matí. Estem parlant amb la Clara Prats, investigadora del grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC. Anem acabant amb la pregunta, en aquest cas, del Josep Lluís Martí.
Clara, bon dia i bon any.
Bon dia.
Escolta, gràcies, com sempre, per la feina que feu al vostre equip, que és fantàstica, i a més treballeu amb dades que no són òptimes, no? Sempre ens queixem aquesta paradoxa que vivim a la societat de la informació i que a vegades les dades que tenim no són sempre tan bones com voldríem. Clar, tu ara ens explicaves que ja semblaria que hi hauria algun indici d'un cert ralentiment a la curva de contagis. Jo recordo que justament fa una setmana es deia el mateix de Dinamarca i de Noruega. Noruega ha mantingut la tònica i efectivament sembla que baixa aquesta corba de contagis a Noruega, en canvi Dinamarca era com un miratge, va baixar o va ralentitzar-se dos o tres dies i després ha tornat a seguir disparada. I això em porta a preguntar, no sé si tens dades comparatives, per què passa que Omicron s'extén tan ràpid en alguns països i en altres sembla que no, Alemanya semblaria que no... En canvi, a França estem veient quantitats rècords al·lucinants de contagis diaris, a Itàlia, a Espanya també. Tenim alguna dada per saber per què es comporta de manera diferent en països que són relativament propers i compartim moltes característiques comunes, no?
Sí, jo crec que un dels punts clau, que no té per què explicar totes les diferències, però sí alguna, és que quan tu tens una variant que és molt contagiosa, el fet de limitar el que són les grans trobades, és a dir, no deixar-li manifestar tot el seu potencial contagiador, si m'ho deixes dir així, no? És a dir, el no poder fer festes de 50 a 100 persones on un percentatge molt elevat acaben contagiats, sinó reduir aquest número màxim de persones que poden sorgir d'un brot, això té un efecte molt, molt, molt important a nivell global, no? I, per tant, això podria explicar algunes, no totes, les diferències entre països on tenen mesures més restrictives que afecten sobretot aquestes grans trobades i països on tenen un altre tipus de mesures o simplement no han posat mesures tan restrictives. I després, clar, tens altres factors, no? Com, per exemple, les terceres dosis, que sí que ajuden a disminuir la transmissió, almenys temporalment durant unes quantes setmanes. Per tant, aquí pots tenir diferències importants també entre països. I després, també la capacitat diagnòstica, que en aquest cas Dinamarca té una de les capacitats diagnòstiques més altes, si no la més alta, d'Europa, no? On es manté amb xifres de contagis rècords amb positivitats per sota del 5%. I jo crec que no sé si és l'únic país o un dels pocs països que mantenen aquesta capacitat diagnòstica. Per tant, aquí també aquestes xifres rècord s'han de mirar amb la doble vessant de mirar els contagis diagnosticats i també la capacitat de diagnosticar de cadascun dels països.
Sara González.
Bon dia, Clara, i bon any.
Bon dia.
Jo et volia preguntar quina valoració feu de l'impacte de l'aplicació del certificat Covid en termes sanitaris.
La veritat és que això serà impossible de mesurar, perquè el certificat Covid s'implanta just pel pont de desembre, per tant, s'implanta en un moment, en uns dies, en què les interaccions augmenten, o almenys això és el que vam veure l'any passat i aquest any també, hi ha una certa acceleració de la pandèmia a partir d'aquell moment. Aleshores, d'una banda, no tenim l'experiment de què hauria passat si no hi hagués hagut certificat Covid, no?, aquells dies, perquè estàvem amb Delta encara, recordo, pel pont, eh? Per tant, en termes de Delta, no tenim, és a dir, no sabem si hi hagués hagut més contagis sense el certificat, però d'altra banda, en el moment en què entra Omicron, es desdibuixa per complet, no? Omicron té aquesta capacitat contagiadora tan elevada, doncs que on a més el fet de portar dues dosis no garanteix, és a dir, no tens la protecció respecte a la infecció, no es perd del tot, però és molt més baixa, i per tant ja es desdibuixa tot, no? Per tant, jo crec que serà simplement impossible d'avaluar si ha tingut algun efecte o no.
Doncs, clar, estarem molt pendents del que ens aneu explicant els propers dies i dels anàlisis que us vagin sortint per veure si realment el que ens anunciaves, no? Si el pic el tenim més o menys a tocar i si ja podem començar a anar baixant. Tenim una última pregunta molt ràpida del Carles Fernández.
Clara, vaticineu que la caiguda serà tan ràpida com diuen, per exemple, a Sud-àfrica?
De fet, la caiguda de la cinquena onada, que va tenir una pujada molt ràpida, la caiguda va ser molt ràpida també. És bastant habitual que quan les pujades són així tan explosives i tiren tan amunt, les baixades també siguin ràpides. Per tant, és d'esperar que la baixada, almenys al principi, sí que sigui ràpida i que després potser s'alenteixi. Però com que encara a Europa encara no estem... encara són pocs els països que baixen de pics o a Omicron com el nostre, no? Estem esperant Dinamarca a veure quina evolució té, doncs no podem assegurar ni molt menys, no? Però és esperable, podria ser, sí.
Per tant, podríem ser dels primers a baixar, diguéssim, d'Europa?
Si realment aquesta frenada anticipa el pic, podríem ser dels primers a baixar d'aquest pic totalment Òmicron, no? Perquè Alemanya, Àustria, aquests que estaven ja de baixada, Òmicron els va agafar ja mig tancats, no? Que ja havien tombat la corba de Delta i estaven... És una situació molt diferent. Però d'aquests que han pujat amb Òmicron, no? De França, de Dinamarca, etc., doncs podria ser.
Veurem, doncs, com va avançant aquest mes de gener. Com sempre, un plaer i moltes gràcies, Clara Prats, per atendre'ns aquí al Via Lliure, que és la investigadora del grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC. Moltes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a tots i molt bon any de nou.